COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Moltes incògnites i moltes sospites de presumptes irregularitats envolten el tràgic accident d'autobús ocorregut aquest diumenge a Fontaine-Vimeran, al sud de França, en què almenys dues persones han mort i 36 han resultat ferides de diferent consideració. El sinistre ha impactat especialment a l'Hospitalet del Llobregat, ciutat de destinació del vehicle. Bona tarda, soc Carlos Osada i és que els passatgers de l'autocar havien passat el dia a Andorra i tornaven a casa, a l'Hospitalet, en el marc d'una excursió organitzada per aprofitar les ofertes del Black Friday. Entre els passatgers de l'autobús es trobaven persones de nacionalitat espanyola i també colombiana, i entre els ferits hi ha un nen de 4 anys. Sembla ser que també entre les persones ferides de gravetat hi hauria l'organitzadora del viatge, una dona que portava més de 3 anys organitzant excursions en autobús des de Barcelona i l'Hospitalet cap al sud de França. El viatge havia estat publicitat a través del WhatsApp per un preu assequible de 27 euros i l'autobús el conduïa l'empresa Xavi Tours de l'Hospitalet de Llobregat. Busquem ja l'última hora d'aquest succés. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Posem primer en clar el nombre de persones mortes i ferides perquè ha estat un ball de xifres aquesta passada nit.
Sí, hores d'ara hi ha 2 víctimes mortals i 20 persones hospitalitzades. 7 ferides greus, de les quals de les 20 hi ha 7 ferides greus i amb estat en delicat. De les 20 persones que es troben ingressades als hospitals, 12 es troben a hospitals francesos i 8 ja es troben en hospitals de la demarcació de Barcelona. Aquest matí, un ferit greu ha estat traslladat a la Vall d'Hebron de Barcelona, on es troba conjuntament amb un altre ferit del autocar. Recordem que dels 47 viatgers de l'autocar sinistrat, 30 són de nacionalitat colombiana, la majoria residents a Hospitalet i en altres ciutats pròximes, on la comunitat doncs està conmocionada a causa de l'accident d'ahir a Andorra.
Al començament parlava d'incògnites i presumptes irregularitats al voltant d'aquest viatge low cost a Andorra, un model que és més habitual del que ens puguem pensar i que no sempre compleix amb totes les garanties exigibles, oi?
Sí, és un model de viatge usual d'un dia a Andorra, un dia, per exemple, a Montserrat o a qualsevol punt de la costa de Catalunya, però ara s'obrirà el debat. Primer, el preu és molt atractiu, 27 euros anada i tornada. Era passar el dia a Andorra, sortida a les 7 del matí i la tornada, doncs, a la tarda. L'autocar, per exemple, no va passar pel túnel de Puigmorens, que és el que és habitual, però, clar, aquest túnel costa 40 euros i estava circulant per la carretera nacional 320 amb curves. És una carretera sinuosa i molt més complicada, on finalment l'autocar perd el control. Un viatge que es publicita, en aquest cas per una organitzadora, una dona viatgera del mateix i ara ferida, i que es contracta a l'empresa Xavi Tours. Primera incògnita. L'alcalde d'Hospitalet, David Quirós, ha confirmat que l'empresa no té llicència de garatge a la localitat on està registrada l'Hospitalet. Per tant, amb tota probabilitat hauria subcontratat l'autocar. Però sobretot és especialment aquesta incògnita. David Quirós diu que no s'han pogut posar en contacte encara amb l'empresa i afegeix també la incertesa que hi ha per l'estat de les víctimes.
En principi, com us dic, no és un espai que tingui autocars perquè no té la llicència i de moment no hem pogut contactar amb ells telefònicament. I en principi el que ens falta és poder confirmar exactament si de moment les 2 víctimes confirmades són de la ciutat de l'Hospitalet i la resta de ferits. Penseu que la situació és complicada perquè l'accident es va produir a França i hi ha ferits que estan derivats a diferents hospitals de municipis francesos i això està dificultant una mica més la tasca de poder identificar la procedència d'aquests ciutadans.
A migdia de COPE Catalunya i Andorra també han parlat amb Sònia Recasens, portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de l'Hospitalet. Ens ha confirmat aquest tipus de viatge i també ens ha indicat que s'ha de millorar de cara al futur el control en la seva organització.
En muchas calles, especialmente de la zona norte de la ciudad, pues se vienen publicitando este tipo de excursiones que no sabemos si realmente tienen las garantías, especialmente para seguridad, para los propios viajeros.
Les investigacions oficials ja s'han activat i les incògnites s'hauran de resoldre amb aquestes investigacions. Si tot estava en regla, els permisos i les assegurances. Però queda clar que a hores d'ara, segons l'alcalde de l'Hospitalet, encara no s'ha pogut posar en comunicació amb la empresa. El que sí que és una realitat a Carles és que malauradament hi ha 2 persones mortes, més de 20 persones ferides i preocupació pels familiars dels viatgers.
Gràcies, Sergi. Moltes incògnites que els pròxims dies s'aniran a esmentar. veïns esperem ben aviat. Nosaltres, com sempre, arribat a aquesta hora, 5 minuts i 2 quarts de 3, àrea de serveis. Aquesta setmana vindrà marcada per una muntanya russa de temperatures que continuarà també la setmana que ve. Demà dimarts es repetiran els núvols i les boires amb alguns ruixats entre les comarques de Girona i de Barcelona. A la nit arribaran pluges per Ponent que de matinada, de dimarts a dimecres, s'estendran cap a la resta de Catalunya. Dimarts i dimecres baixaran les temperatures i remuntaran de nou a partir de dijous. La setmana que ve, atenció, perquè els termòmetres poden caure en picat i arribarà la primera gran fredada de la temporada. I com està la xarxa viària a hores d'ara? Sílvia Dalama, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de comentar dos accidents al mateix punt quilomètric de l'AP7, però un a cada sentit de la marxa. Parlem del municipi de Cerdanyola del Vallès. I en dos sentits hi ha un carril tallat perquè hi ha els camions doncs, pendents de ser retirats i de les actuacions policials. Per tant, circuleu amb molta cautela. Afecta directament a la B30 també, que ja s'alenteix a la zona de Barberà en sentit Tarragona, i a banda hem d'afegir ara mateix també una avaria a Sant Fruitós de Bages, també que afecta en sentit Lleida, un carril tallat, i en el cas de la C58 molta mobilitat encara de Montcada cap a Trinitat des d'aquest matí. Per tant, demanar-vos cautela. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un de cada cinc joves passa més de 2 hores al dia a TikTok, un temps que ja es considera en de risc en l'ús de les xarxes socials. I les xarxes socials no sols entreteniment. Una eina tan poderosa no podia escapar dels grups que pretenen exercir un control de la informació, bé del que interessa dir, bé de com es vol influir. Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra senyala que el 90% dels joves s'informen habitualment per les xarxes socials, TikTok, Instagram, Twitter o Facebook. És la porta d'entrada de la informació i aquesta es viralitza per grups també de WhatsApp. Aquest col·lectiu no veu la televisió tradicional, no va al quiosc a comprar un diari en paper, ni tan sols consulta les webs dels diaris tradicionals. Avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra ens aproximem a aquesta realitat dels mitjans de comunicació i les fake news. I per darrere en COPE Catalunya i Andorra hem escoltat a l'Alba Tubella, que és directora de Verificat, el primer verificador català que analitza la desinformació. Sergi, un problema aquest de desinformació que és de tota la vida ha existit, oi?
Sí, sempre hi ha hagut manipulació informativa, Carles. Potser abans eren mitjans de comunicació tradicionals, qui no se n'en recorda, doncs, a finals del segle XIX, com es va degenerar la guerra de Cuba, quan la premsa americana va culpar a Espanya d'haver enfonsat el vaixell Maine a Cuba, quan va ser la pròpia negligència dels mariners americans que van provocar aquesta explosió amb 228 morts, però la manipulació informativa, doncs, dels diaris va culpabilitzar Espanya i a l'inici de la guerra de Cuba. Precisament ara als cinemes hi ha la pel·lícula El ministre de la propaganda, d'un tal Joseph Goebbels, que demostra una vegada més com la propaganda va activar, doncs, el sistema nazi. Per tant, la manipulació informativa sempre ha existit. El que potser ha canviat és el mètode, i hi ha la preocupació perquè les xarxes socials també poden estar dirigides per grups de poder que poden intensificar fins i tot des de cànons de bellesa, inversions econòmiques a manipulació política. Arrere en COPE Catalunya i Andorra han parlat amb Alba Tovella, la directora de Verificat, la qual sí que ens ha confirmat que la manipulació sempre ha existit.
Xarxes socials són el canal a través del qual es poden transmetre, i de fet les xarxes socials estan dissenyades de tal manera que propicien aquesta transmissió. Però l'origen pot ser molt divers, pot ser des d'un mem, un acudit descontextualitzat, fins a un partit polític, fins a una persona que té interès a vendre X cosa. L'origen és molt variat.
Un origen variat, una manipulació que ha existit, que ha canviat ara, doncs, aquest sistema, perquè les xarxes socials és el 90% de l'adolescència, doncs, aquí a Catalunya, que consulte qualsevol tipus d'informació. Verificat neix, doncs, amb la voluntat de contrastar i d'aportar rigorositat. Alba Tovella ens ha explicat el sistema.
Com la verifiquem? Doncs com els periodistes hem fet sempre, que és contrastar la informació. És rebre aquest missatge o detectar aquest missatge que s'està viralitzant o que ha compartit un polític, i després anar a verificar amb fonts de qualitat què diuen d'aquesta informació. I un equip d'editors de 3 persones comprova que tot el procés està ben fet.
Comprovar les fonts, donar dades, explicar el que està passant, evidentment cadascú amb el seu punt de vista, però sobretot evitar, com a primera mesura, Carles, que fem els periodistes, evitar doncs l'engany per crear en aquest cas objectius d'interessos concrets. Hores d'ara ja parla molt de desinformació, sempre ha existit, però aquesta, si es troba a hores d'ara, seria a les xarxes socials.
I ara puc parlar amb l'Héctor Gardó, que és el director d'Equitat Digital de la Fundació Jaume Bofill. Héctor, molt bona tarda.
Bona tarda.
Estem parlant avui dels joves, dels adolescents, sobretot també, i de les xarxes socials, de les fake news, de les notícies falses, que els hi colen molt i molt, molt sovint als xavals. Jo tinc algunes dades que m'agradaria comentar amb tu, Héctor, a veure quina reflexió ens pots fer. Per exemple, els menors de 25 anys eviten les notícies de política perquè diu que els afecten negativament al seu estat d'ànim. Què passa amb aquestes criatures?
Bé, doncs la desafecció política sí que és un tema important, yeah, perquè al final la política és la democràcia, són els nostres drets, els nostres deures, i per tant és fonamental que els joves no només no s'hi facin mandra, sinó que estiguin interessats en la política. Mm-hmm. Però això seria autocrític, no? Perquè hem de veure quina política els estem oferint, no? Yeah. En els nostres mitjans. O sigui, perquè tendim a culpar-los als joves, no?, de que estan molt desinformats, que no s'interessen per la política, però si realment obrim els nostres telenotícies i sovint el que només trobem és politiqueig, no?, i grenya, doncs potser també és un toc d'atenció que els joves ens fan, sí. I que igual estan parlant més de sostenibilitat i feminismes i potser nosaltres no tant, no?
Clar. Això vols dir, en certa manera, que els resulta poc atractiu com se'ls ofereixen algunes notícies. Ells estimen més poder anar a les xarxes perquè hi ha un estil més informal, més divers, amb més vídeos i, en fi, una cosa més àgil que no agafar un diari o escoltar la ràdio, per exemple, ja que estem parlant de ràdio, Héctor.
Doncs hi ha una tendència, no?, cada cop més, no només dels joves, no?, sinó també dels no tan joves, a consumir notícies cada cop de manera més ràpida, en més quantitat. Per tant, no és que no estiguin interessats en informar-se i en les notícies, sinó és que segurament la seva forma de consumir-les és molt més ràpida que fa anys enrere, i això té riscos. Està molt bé, perquè podem consumir moltes coses, però quan més ràpid consumim, també és més fàcil que ens la colin, no?, com deies, sí. I que per tant som més susceptibles i més vulnerables a l'hora de caure en desinformació.
El cert poder, Héctor, és que hauríem de... L'objectiu principal seria trobar, doncs, aquesta audiència jove de la qual normalment els mitjans tradicionals no ens hi dirigim, no? Vull dir, saber com trobar, com arribar a aquesta audiència, no? Que això és important, no? Ja sigui el llenguatge, ja sigui les formes, no?, d'arribar-hi.
Exacte, també sense perdre l'autenticitat, sense perdre el nord, no? Jo crec que haurem de construir aquest espai intermig de trobada entre nous formats de comunicació i també que els joves siguin conscients i de fet, és una feina que s'ha de fer encara més. De fet, l'informe de competències digitals recent, no?, on Catalunya tenia bons resultats, ens deia que 3 de cada 4 adolescents no tenien la capacitat de discernir entre veritat o fals als entorns digitals. Per tant, home, també haurem de posar en relleu, veure quin rol les famílies i les escoles poden fer perquè vegin el valor de la bona informació.
És el que t'anava a dir ara, Héctor, la importància dels centres educatius en saber dirigir bé, dirigits als joves i també de les famílies en aquest sentit. No tot sempre de recaure a l'escola i a l'institut, no?
Totalment. De fet, el repte digital, diguem-ho així a bot gros, depassa la capacitat d'un docent a la seva aula en el dia a dia. Perquè si ja és difícil, no?, el fet d'educar i de treure bons resultats, si a sobre això està travessat pels mòbils, les addiccions a les pantalles, etc., doncs realment es fa complicat. Aquí cal que, entre tots, des dels mitjans, des dels espais extraescolars, des de la societat civil, també acompanyem l'escola a donar sentit al tema digital i a fer-los-hi costat, no? L'escola no ho pot fer sola.
Clar. Hi ha una altra dada que també vull posar sobre la taula, que me la valoris. Un 15% dels joves acudeix a TikTok per informar-se. Em sembla a mi una barbaritat. No sé, tu com ho veus?
Bé, doncs, com tot, no es pot generalitzar. TikTok hi ha continguts, tot, sí. I hi ha informació que està ben feta. De fet, hi ha comptes fins i tot a TikTok de verificació, de fact-checking. Per tant, fins i tot trobem a TikTok oasis de bona informació o de bones pràctiques per la detecció de notícies falses. Però sí que és veritat que al final TikTok és una xarxa que té uns algoritmes molt poderosos d'addicció, on els continguts que et recomana normalment no són els més rigorosos i els més, diguem, fiables, sinó són aquells que atreuen més la teva atenció més primària, no? Aquells que t'escandalitzen o aquells que et generen més dopamina. Per tant, realment TikTok està pensat per enganxar-te, no per informar-te.
Clar, cal saber construir també el que poses dins de TikTok, no? Perquè jo crec que per tots plegats, empreses i comunicadors, és un repte important escriure, editar, gravar i produir un TikTok, no? Héctor?
Totalment. És a dir, és una forma radicalment diferent de comunicar.
Sí, sí.
I sabem que quan els mitjans tradicionals o grans marques entren en TikTok, fins i tot els hi costa connectar amb els joves. Són nous llenguatges. Per tant, aquí podríem explorar què vol dir, doncs, que aquests joves treballen conjuntament, no?, amb les marques i els mitjans. És a dir, que són ells els creadors d'aquesta informació. Home, aquí hi ha un espai de col·laboració entre noves generacions que saben com comunicar i grans mitjans que aporten el rigor i la bona informació.
Clar.
I això podria ser un espai interessant de col·laboració.
Sí, sí, sí. Perquè sovint el que et diuen els joves, quan parles amb ells, és que sovint els és difícil entendre el llenguatge que utilitzem els mitjans tradicionals. Això també és, en fi, per estudiar-ho bé, no?
Sí, sí, precisament jo crec que el que dius és important mirar-ho des del punt de vista també autocrític, no? Perquè normalment els culpabilitzem, no?, de que no es volen informar, de que no tenen paciència. Potser també nosaltres, els adults o les persones que estem a grans mitjans, hauríem d'aprendre potser a comunicar de manera més àgil, comunicar més valors i no tant conflicte a vegades, no? Com deia abans, el que els estem siguem autocrítics també el que els estem oferint a través dels mitjans clàssics, no? Perquè potser ja no els interessa. No només en format, sinó també en contingut.
Contingut.
No?
Que l'important és que la gent jove sàpiga distingir entre el que és veritat i el que és no, i el no veritat, el que és mentida. Quan te l'intenten colar. Aquí està el gran quinta la qüestió, no, Héctor? Que això és complicat,
i això és el,
no?
Totalment, i això és realment més enllà del canal, no? Això és el més important, perquè hi ha molt en joc. I, de fet, també aquí hi ha una bretxa digital dins de la desinformació. Sabem que les notícies falses impacten més i són més permeables en les capes més vulnerables de la societat. No només amb els infants, també amb els adults. Per tant, aquesta bretxa de desinformació també té una mirada de desigualtat social. Per tant, les persones amb menys recursos econòmics i culturals també se'n passen més notícies falses. I això el que fa és també eixamplar aquestes desigualtats digitals que estem descobrint en els darrers anys i que són molt presents a Catalunya.
I que cada cop van a més, lamentablement, Héctor. En fi, el tema donaria per molt, però amb ràdio també tenim uns minuts limitats i ha estat un plaer escoltar les explicacions d'Héctor Gardó, que és el director d'Equitat Digital de la Fundació Jaume Bofill. Héctor, moltíssimes gràcies, com sempre, bona tarda i moltíssima sort.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Tocando para el inglés siempre desafinado. Eres tan tenue como la luz que alumbra mi vida, la más madura fruta prohibida.
Les xarxes socials, els pros, els contres, les fake news i sobretot com influeixen en els adolescents, en els joves, el com reben aquesta informació. Sobretot informar-vos sempre, sempre a través dels mitjans que són completament fiables. T'explico ara que el dia abans que el CEO de Glovo, Òscar Pierre, hagi de declarar en un jutjat de Barcelona com a investigat per mantenir riders com a autònoms, l'empresa ha anunciat que els repartidors de la plataforma passaran a formar part de la plantilla a tot Espanya. La plataforma tecnològica de repartiment a domicili ha explicat que vol impulsar un nou model laboral que permetrà l'operativa amb repartidors laborals a les més de 900 ciutats on opera i a totes les verticals de l'aplicació. Per aconseguir-ho, Glovo pretén iniciar una taula de diàleg amb els agents socials per dotar de totes les garanties al procés i que el canvi contractual es faci amb absolut consens. Des del sindicat Comissions Obreres valoren positivament aquest pas endavant, però hi posen algun interrogant. Franz Morales és responsable de projectes de proximitat.
El hecho de que quieran laboralizar a través del diálogo social lo vemos positivamente, pero con mucha cautela. No sabemos en qué condiciones quieren laboralizar y nos preocupa la cantidad de trabajadores sin papeles y cuántos de los trabajadores y trabajadoras de este sector se puedan quedar sin trabajo.
Riders por Derechos, una altra organització, desconfia de l'anunci del Globo i considera que no és casualitat que la mesura arribi abans que declari els jutjats al Consell Delegat, concretament demà dimarts. Fem ja una aturada per publicitat i després la Mar Puerto ens explica com han rebut avui l'arribada de la banca mòbil a pobles lleidatans sense sucursals.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Por si le echabais de menos...
¿Y usted no abre nunca la boca?
Ha vuelto.
¡Chico, qué sorpresa!
Porque Chuck Norris no desaparece. Desaparecen otros... Desaparecido en combate 1, 2 y 3. El viernes a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Piensa un producto. Y ahora imagina que comprando dos, la segunda unidad te sale a mitad de precio. Bien, ¿verdad? ¿Era un pack de 12 cervezas Mau 5 estrellas o un caldo natural Aneto? Y te puedo decir muchos más, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos con la segunda unidad al 50%. A elegir.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore. Es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias a Laboratorios. De venta en farmacias.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En un esforç important per portar serveis bancaris a les localitats desateses de les comarques de Lleida, avui s'ha posat en marxa un innovador projecte de banca mòbil que ha revolucionat l'accés a les finances a pobles lleidatans sense sucursals bancàries. Mar Puerto, com han rebut els veïns d'aquestes localitats doncs aquest canvi pel que fa referència als bancs?
Els veïns l'han rebut amb alegria, sobretot amb la vista posada al futur. El servei s'ha estrenat amb un torneig de Segarra, on alguns dels veïns han pogut treure diners del caixer o fer operacions bancàries sense la necessitat d'haver d'anar a Tàrrega o a Cervera. Les oficines mòbils es desplaçaran als municipis un cop al mes i donaran servei als més de 28.300 habitants d'aquestes poblacions. Com dèiem, celebren la iniciativa, tot i que lamenten la falta d'altres serveis. Ho explica una veïna de Montornès de Segarra, la Conxita Balcells.
Coneixent també les problemàtiques del poble i la gent gran, doncs crec que està molt bé, no? Inclús per mi, si algun dia fa boira i no puc desplaçar-me o el que sigui, doncs és un servei que puc utilitzar. Em sembla una molt bona iniciativa que la tecnologia arribi als pobles, no?
Una tecnologia tan necessària també per la gent jove que hi resideix. El teletreball i les oportunitats de futur fan que sigui un servei d'allò més necessari.
Es pensa també molt en la gent gran, però també la gent jove que cada cop teletreballa més a casa i, clar, aquí tenim arribat aquí un satèl·lit amb connectivitat i és un poble que no té fibra, no? Llavors és, a vegades, una miqueta, bueno, les coses van arribant, però que també s'ha de pensar en la gent jove que treballa a casa i que són els que al final repoblaran els pobles, no? Que molta gent no ve aquí per aquesta problemàtica.
I per la seva banda, també el veí Manel Lloret celebra la posada en marxa d'aquest servei, tot i que creu que no és el servei que més necessita el municipi.
Home, en principi em sembla bé, és un servei que no l'hem tingut mai en aquest poblet, és una cosa més. No hi estarem acostumats, suposo, fins d'aquí uns dies, perquè la cosa costa a vegades de funcionar. No crec que sigui un servei molt necessari al nostre poble. Ens faltaria altres serveis primer que són més primordials que no pas aquest, però bueno, de moment no tenim aquest i l'hem d'aprofitar.
Per tant, unes oficines bancàries mòbils que donaran servei a 72 municipis, 57 dels quals no havien tingut mai abans oficina bancària i 15 l'han perduda en els darrers anys.
Gràcies, Mar. Enhorabona per aquests pobles i poblets de les comarques de Lleida. Seguim parlant de pobles i municipis, ja que la síndica de Greuges de Catalunya, Esther Jiménez Salinas, ha alertat que només el 39% dels municipis que haurien de tenir obligatòriament un pla d'emergències per inundacions en tenen. Segons el resultat d'una actuació d'ofici iniciada el 2023, hi ha 521 municipis que haurien de tenir obligatòriament pla d'emergències per inundacions i la síndica assegura que només 206 en tenen, 60 no en tenen i 255 més el tenen caducat o pendent de revisió. D'aquests últims, n'hi ha 77 que el tenen caducat des de fa més de 10 anys. La institució ha destacat especialment 17 municipis on hi viuen 460.000 persones que tenen un risc molt alt d'inundació i no disposen de pla d'emergències. Es tracta de Badalona, Badia del Vallès, Bellver de Cerdanya, Bossòst, Castelló d'Empúries, Creixell, Montcada i Reixac, Olesa de Montserrat, Palafolls, el Pont de Suert, Puigcerdà, Rubí, Sant Fost de Campsentelles, Sentmenat i també Vilassar de Mar. No tenir una llar afecta directament la salut de moltes persones i, a més, n'escurça l'esperança de vida. Pateixen més malalties cròniques, mentals, addiccions i, sobretot, moltes infeccions. Segons l'últim cens de l'entitat Arrels Fundació, més de 1.300 persones dormen al carrer a Barcelona. La radiografia que fa aquesta entitat alerta que la vulnerabilitat extrema que suposa viure al carrer afecta de manera extremadament la salut de les persones fins al punt que moltes vegades significa una mortalitat precoç. Els metges que fan costat a aquest col·lectiu de gent que malviuen pels carrers reclamen més places de convalescència, ja que sovint recuperar-se al carrer després, per exemple, d'una operació per un càncer o després d'estar a l'unitat de cures intensives és molt difícil, per no dir pràcticament impossible. De fet, d'aquests malalts, molts amb patologies psiquiàtriques, un 15% ha realitzat intents de suïcidi. I és que el sensellarisme és una situació d'exclusió social severa que afecta greument la salut, especialment la salut mental, ja que amplifica els factors de risc de patir trastorns i n'incrementa els símptomes. Ens ho ha explicat aquest matí a Rere en COPE Catalunya i Andorra la doctora del CAP del Raval, Bea Vilmeny, l'escoltada la Yolanda Canales.
Segons les persones encastades, una quarta part no té cobertura sanitària, o bé perquè directament no té la targeta, o si la té, no va al metge per por, perquè hi ha un cert estigma i en aquests casos no se li pot fer un seguiment adequat de la seva salut. L'objectiu seria que tothom tingués un equip sanitari assignat, encara que per urgències, recorda la doctora Bea Vilmeny, s'atén a tothom.
La persona té una necessitat urgent, a urgències s'atén a tothom, en tot moment, com a qualsevol ciutadà, eh?
Sí.
I, per tant, a nivell d'urgències, la persona sempre serà atesa. El que passa que una mica el que volem els metges i els metges d'atenció primària és que a tothom se li pogués signar un equip, és a dir, intentar gestionar que aquesta persona se la doni d'alta amb una targeta sanitària com qualsevol altre ciutadà i automàticament doncs, se li assigni un equip d'atenció primària, que això implicarà doncs, una millora en la seva cura de la seva salut.
En aquest cas, juga un paper important els problemes burocràtics, administratius, i els serveis socials han d'estar darrere d'aquestes persones, que també es poden vincular a entitats, com és el cas d'Arrels Fundació. Aquí el paper d'un treballador social sanitari també és clau per fer la detecció de les necessitats reals d'aquestes persones. I localitzar-les tampoc no és fàcil, sobretot les més vulnerables perquè no tenen un domicili fix i creuen que sense aquest requisit no tenen dret a segons quins serveis o prestacions.
Clar, aquestes persones no tenen un domicili fix i a l'hora d'empadronar-se s'han d'empadronar sense domicili fix, d'acord? Aleshores, això, aquestes dades, moltes vegades ni les pròpies persones ho saben, no? Es pensen que si no tens un domicili, doncs potser no tens dret a una sèrie de de prestacions, i en aquest cas sí, si tu et pots empadronar sense domicili fix, el que passa que bueno, algú t'ha d'ajudar, algú t'ha d'explicar, algú t'ha d'acompanyar, no? Algú t'ha de facilitar.
I un altre punt a tenir en compte és el de la pobresa farmacèutica. Una quarta part de les persones sense llar entrevistades diu que no es pot pagar algun dels medicaments que el metge li ha prescrit. Per això, la doctora Vilmeny creu que a ells se'ls hauria de treure el copagament, perquè estem parlant, diu, de medicaments vitals.
Si estem parlant d'una medicació que és prioritària, no? Si és una persona que té una pneumonia i necessita un antibiòtic, si és una persona que ha tingut un infart i necessita un tractament perquè no torni a repetir l'infart, etc. Estem parlant de medicacions vitals. O sigui, si no puc prendre aquesta medicació, clarament acabaré tornant a reingressar, tornant a urgències, etc. No?
Per tot plegat, i tenint en compte els resultats de l'enquesta, reclamen que els protocols d'atenció sanitària siguin més flexibles per facilitar l'accés a les persones sense llar, així com garantir l'accés universal a la cobertura sanitària.
Gràcies, Yolanda. Posem rostre a aquesta situació que ens has dibuixat ara. L'Eloi Moreno té algunes dades més que ens porten directament al cas del nostre protagonista, l'Aurelio.
Només el 13% de les persones que viuen al carrer a Barcelona se'ls ofereix allotjament després de l'alta hospitalària. No és cap secret que l'estat de salut de les persones que viuen en situació de carrer és vulnerable en la majoria dels casos. Això se suma a la impossibilitat de moltes d'aquestes persones d'adquirir els medicaments que se'ls recepta, concretament un 25% d'aquesta població. Aquestes i moltes més dificultats les viuen persones com l'Aurelio, un home de 45 anys que en les seves paraules diu fa molts anys que viu al carrer.
Estoy enfermo desde hace 10 años de toda la columna vertebral. Tengo artrosis degenerativa severa, tengo varias hernias y las cervicales que están fatal, que bueno, es diferente del resto del mundo porque hay una curva que se entrelaza, pues lo mío no es así, es diferente y por eso me provoca dolores, muchos dolores.
L'Aurelio explica que va estar administrat pel SIS, però lamenta que no li va servir de res per evitar de deixar de pagar el lloguer i acabar vivint al carrer.
Llevo en la calle bastante mucho tiempo. Estuve con el alquiler de habitaciones. Bueno, los del SIS me hicieron hacer un plan de ahorro, hice un plan de ahorro, pero no ha servido para nada. Consta en que ahorres algo de dinero de lo que tú estás cobrando y para que te llegue para pagar una habitación. Pero cuando se acaba eso ya no puedes pagar porque todo es caro aquí.
Admet que viure al carrer és molt difícil, però encara ho és més si es pateix una enfermedad com és el seu cas.
Es muy difícil porque hay muchos días que no te puedes valer por ti mismo. El cuerpo te deja, no tienes fuerzas para seguir adelante, los dolores son muy fuertes y muy intensos, a pesar del tratamiento que tomo, porque el tratamiento que tomo solo alivia, no cura. Y algunas veces no hace ni eso, porque son muchos años y el cuerpo se ha acostumbrado con la medicación.
Aurelio pateix un 84% d'incapacitat per la seva malaltia. És per això que rep una pensió, però que li resulta insuficient per poder viure amb garanties.
He trabajado, pero me dijeron que los años que tengo trabajados no son suficientes. ¿Cómo que no son suficientes? Se ve que he trabajado por la cara. No por la cara, he declarado la Seguridad Social, pero según ellos no son suficientes y no sé lo que son suficientes.
Assegura que la quantia que rep a través de la pensió no dona per poder viure en un domicili i alhora cobrir totes les despeses essencials.
No puedes pagar una habitación en Barcelona, que pobre yo. Es imposible. Sí, pagas la habitación, pero ya no puedes vivir. No puedes alimentarte ni beber agua, porque el agua hay que comprar, porque la de grifo la tengo prohibido de tomar. El médico me dijo que no podía tomar de qué agua.
Les ajudes que espera l'Aurelio, però, no són només econòmiques.
Llevo 11 años esperando un piso de protección oficial, teniendo prioridad, y no solo estoy apuntando a Barcelona, también en las otras ciudades de fuera, bueno, en Cataluña, pero siempre me pone en el puesto 200 o 300 o 400...
D'altra banda, opina que les persones sense sostre haurien de tenir certa prioritat a l'atenció sanitària dins les possibilitats, ja que portar una enfermedad en situació de carrer comporta, per exemple, descansar molt pitjor.
Las visitas de las en el médico y las citas previas, eso sí que es un problema, ¿sabes? Ellos deberían saber que la mayoría de ellos te conocen, debería saber en el estado que estás porque lo saben. Tenían ofrecerte un poquito de prioridad, ¿sabes? Para que no esperes tanto por lo que estás pasando.
Per l'Aurelio, la solució a molts dels problemes que pateix passa per poder viure en una casa.
Es una ayuda grande tener un sitio donde vivir, ¿sabes? Porque no estás todo el día en la calle, por ahí, sin poder descansar, sin poder acostarte en una cama. Es difícil, es muy difícil. Y con el frío y la humedad, que hace aún peor.
Les persones sense sostre han de creuar més barreres burocràtiques i discriminatòries en l'atenció sanitària, però també a les administracions, que no pas les persones que no es troben en situació de sensellarisme. És per això que les fundacions com Arrels, organitzacions que atenen i orienten a persones sense llar, demanen facilitar una atenció sanitària universal i reforçar l'atenció a aquest sector de la ciutadania.
Música.
música poder massa alegre pel tema tan dramàtic que ens explicava l'Eloi, la vida d'Aurelio, que li ha tocat doncs, passar aquests moments mals tràngols pels carrers de Barcelona amb la seva malaltia. Recte final ja de l'Infratum migdia, Cope Catalunya Andorra, parlant de diners. L'OPA del BBVA contra el Banc Sabadell continua generant controvèrsia. Ara, des de l'Autoritat Catalana de la Competència, alerten d'una concentració elevadíssima si acaba triomfant. El seu president, Lucien Lopatxer, ha explicat que ja estan elaborant un segon informe sobre les repercussions d'aquesta OPA.
El president de l'Autoritat Catalana de la Competència, Roger Lopaxer, considera que en l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell hi ha risc de concentració elevadíssima, i especialment a Catalunya. En declaracions al programa Converses d'aquesta casa, Lopaxer s'ha referit en concret a un índex europeu segons el qual superar determinats barems implica obstaculitzar la competència.
I això és el que es dona a Catalunya, i es dona tant en l'àmbit dels crèdits, es dona tant en l'àmbit de les sucursals com en el tema dels dipòsits. I aquest és un tema, i aquí no estem parlant d'una opció transfronterera, que seria diferent, sinó estem parlant d'una opció estrictament espanyola, la qual cosa fa que passem de 4 grans bancs a 3 grans bancs amb un procés de concentració molt important.
Lopaxer ha afegit que l'Autoritat Catalana de la Competència està elaborant un segon informe sobre l'OPA després que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència hagi elevat aquesta operació a una segona fase que des del seu organisme es considera comprensible. Així mateix, Lopaxer ha anunciat que l'Autoritat Catalana de la Competència ha elaborat un altre informe, en aquest cas en l'àmbit de la promoció de les energies renovables a Catalunya, i que va en aquesta línia.
Falten incentius a les renovables a Catalunya. Quan dic incentius, vol dir que realment no hi hagin tantes traves administratives, moltes traves administratives, que després això també beneficien el territori. Això ho veiem, em sembla, alguna manifestació que hi havia recentment. Moltes vegades els beneficis de les renovables van a algun lloc i el territori es veu perjudicat perquè, òbviament, té un efecte visual que pugui ser. Hem de veure també com puguem beneficiar el territori.
Lopaxer ha assegurat finalment que les multes s'acaben pagant, tot i que acaben en el Tribunal Suprem. Una multa que s'ha fet pagar fa poc és la del Gremi del Peix per valor de 2,6 milions d'euros per una pràctica d'abús de posició de domini, ja que no deixaven entrar altres venedors.
Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
3 de la tarda i 5 minuts. Arribarà, com sempre, Esports Cope. Avui amb quins continguts?
Avui amb molta teca, perquè fixa't que acabem de sentir Hansi Flick. Fa uns minutets ha acabat la roda de premsa del tècnic del Futbol Club Barcelona, perquè demà torna a jugar el Barça. Abans a partit de la 19a jornada de Lliga, que s'hauria de disputar el cap de setmana del 10 i 11 de gener, però són dates de la Supercopa d'Espanya. I avui, més que mai, era interessant sentir Flick, perquè està el Barça, digue-li, en un moment baix, digue-li en un sotrac, ja no depèn de si mateix per mantenir el liderat, si és que el Real Madrid, que tampoc està fent gaire cosa, guanya el partit que té ajornat davant el València. La primera part del programa, la portada pel moment del Barça. Què li passa al Barça? Ens preguntem avui. Després hem de pentinar l'actualitat del Girona, que va salvar un punt a Villarreal in extremis, al minut 97 amb gol de Krejci, i ens estan esperant a Cornellà Prat, a l'estadi de l'Espanyol, perquè en qüestió d'una hora, poc més d'una hora, parla Manolo González. L'Espanyol i el Girona, com l'Europa, com el Sant Andreu, com el Nàstic, com l'Olot, tenen partit de Copa aquesta setmana de Copa del Rei, la segona ronda. I a la part final del programa hem de repassar la jornada de la Lliga Endesa de Bàsquet, on la penya va guanyar el Real Madrid a Badalona i el Baxi Manresa va vèncer el Barça al Nou Congost. Són les dues grans sorpreses de la jornada. Ah, i tema important, una catalana boxejadora de Barcelona, 22 anys, Tània Álvarez, ha revalidat el títol de campiona d'Europa del pes supergall. Tot això, ja saps, des de les 3 i 5 i fins que siguin les 4 de la tarda.
Molt bé, gràcies, Albert. Felicitats a la Tània i que li vagi molt bé a la seva carrera esportiva. Ho deixem aquí. Continua per al migdia Cope Catalunya Andorra. D'aquí uns segons arriba, com sempre, Pilar García Muñiz. Encetarà la tarda. Ens seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé. Adéu-siau.